Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Ara en deia el Josep Corbella, que té la sensació d'estar allò que se'n diu... atrapado en el tiempo. Com era aquella pel·lícula? El dia de la marmota, no? Doncs és una mica el dia de la marmota. Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ho dic perquè, si fa no fa, tenim un increment de dades que ens acosta el que va passar, no ara al gener, però sí que va passar, podríem dir, que a finals de febrer, principis de març, no? O mitjans de març, que va ser quan la cosa va començar a créixer, i després vam acabar tots confinats. Les dades, tot i que aquesta previsió, i on som, crec que s'havia dit per activa i per passiva. Per començar, el mateix Josep Corbella, en aquest programa.
A veure, el que està passant ara, aquesta setmana, és el que havíem dit que passaria. Si recordem, quan es van presentar les mesures del Nadal el 18 de desembre, en aquell moment, ja vam dir que eren absolutament insuficients. I recordo, això era un divendres, i recordo que a la tarda hi havia aquí el Dani Arbós, i va ser absolutament explícit dient que no n'hi havia prou, i preveient el que anava a passar. I què és el que anava a passar? Doncs que després vindria el Nadal, arribava el Nadal en pujada, el Nadal ho faria pujar encara més, tindríem aquesta successió de Nadal, Cap d'Any, Reis, que seria com una mena d'efecte dominó en què cada celebració amplificaria els contagis de la celebració anterior, i vam dir i no sabrem ben bé on som fins la setmana de després de Reis, i aleshores veurem on hem quedat. I ara ho veiem. Com hem quedat? Fatal. Estem malament. I hi ha una sensació, efectivament, això del dia de la marmota, no?, que hem entrat en una dinàmica de pugem, baixem, i que ja hi hem passat per això d'advertir què anava a passar i acaba passant el que vam dir que passaria. Hi ha matisos, hi ha en aquest moment un context preelectoral que no ajuda, llavors hi ha hagut el Nadal que, des d'un punt de vista de salut pública, de control d'epidèmia, tampoc no ha ajudat, però sí que entres en una sensació una miqueta de déjà vu, no?
Avui m'ha sorprès perquè la viròloga Margarita Del Val ha considerat que ja ha començat la quarta onada de la pandèmia. A veure, jo crec que també al final els oients, els ciutadans, ens perdem una mica, parlem de la tercera onada i Margarita Del Val ja surt amb la quarta. Per molts, jo la sensació que tinc és que no hem acabat ni la segona. I ja saps, és aquesta sensació de que cadascú sí. Li va posant onades i va posant títols. No tinc la sensació d'haver acabat una onada i haver començat la tercera, sinó que tinc la sensació que la segona doncs, ha anat agafant força i al final estem davant una nova segona gran onada. No sé, aquesta és la sensació que tinc.
Ara on som? A la segona, tercera... No té gaire sentit comptar-les, no?
No, jo tampoc.
Anem pujant, baixant, pujant, baixant. És veritat, en aquest moment estem... I les onades, si qualsevol que hagi jugat a saltar onades al mar, sap que aquí està la gràcia, no? Que et fa pujar, et fa baixar. Molt bé, vam tenir una pujada important a la primavera, després vam tenir un descens, vam tenir una pujada important a la tardor, després vam tenir un descens, i ara estem amb la tercera pujada gran. No sé ben bé a què referia la doctora Del Val quan deia això.
Ella parla de que, diu, no, aquest matí plantejava de que amb les dades i tal com estem, que estem en la quarta onada.
No, mira, el punt on som ara, estem pujant a Catalunya, el que passarà els propers dies es pot predir, igual que vam predir el 18 de desembre el que anava a passar. Ara podem predir el que passarà els propers dies. Ara estem de pujada. Seguirem pujant per efecte del Nadal, però van entrar en vigor unes mesures que van entrar en vigor el dia 7 de gener, en principi per 10 dies, fins al 17, en principi, i això vol dir que quan comencem a veure els efectes d'aquestes mesures, que seran a final d'aquesta setmana, començament de la vinent, deixarem de créixer, si tot va bé, i esperem començar a baixar una miqueta. Arribarem a la setmana vinent, a mitjans de la setmana vinent, cap al dia 20 o així, a uns 6.000 casos diaris, i aleshores esperem començar a baixar una miqueta i començar la baixada, perquè esperem que aquestes mesures que van entrar en vigor el dia 7 i que s'haurien de mantenir més enllà del 17...
Bueno, la doctora Campins va manifestar fa poc, bueno, sembla que va ser ahir, que de 10 dies, que ell considera que no seran 10 dies. Per tant, en fi, aquestes mesures continuaran. Però això ja crec que aquesta història ens la coneixem també.
Comencen
les limitacions per 15 dies, després s'allarguen 15 dies més, i després recordo el confinament que primer han de per també dues setmanes i es va allargar més i mig. O sigui que... Vull dir, això de les mesures, sí, comencen, però després s'allarguen en el temps.
Fer-les només per 10 dies d'entrada era absurd, perquè des de que les poses en marxa fins que veus els efectes i veus si vas bé o no, passen més de 2 setmanes. Per tant, inicialment, al març es van fer de 2 setmanes i era de 2 en 2 setmanes. El motiu no era tècnic sanitari, sinó era polític, que era que cada 2 setmanes s'havia de renovar l'estat d'alarma, per això es van fer cada 2 setmanes. Però haurien de ser d'entre 2 i 3 per anar bé. Quan d'entrada les fas de 10 dies, ja ho saps abans de començar que amb 10 dies no n'hi ha prou. Per tant, no s'ha pres la decisió, però des d'un punt de vista de salut pública s'hauran de mantenir més enllà del dia 17. Però en tot cas el que anava a dir és que si tot va bé, aquestes mesures que han suposat unes restriccions d'una reducció de la mobilitat i de la interacció social faran baixar la R, el nombre de reproducció del virus, per sota de 1, potser cap allà 0,9 anant bé, i això vol dir que començaríem a baixar a partir d'aproximadament el 20 de gener. I si les mantenim, que arribarem a les eleccions, en baixada.
Bueno, a les eleccions, que divendres s'ha de decidir què és el que passarà. Una qüestió és el que diuen els metges, una altra és la que diuen els advocats, els juristes, els legisladors, i veurem què és el que diu finalment el govern. Vull dir que veurem si finalment hi ha eleccions o no hi ha eleccions. Aquesta és la... En fi, veurem què és el que passa amb les eleccions. En principi, per la tabarra que ens estan fotent amb això dels diferents anuncis, potser sí que, no sé, ja, a veure, jo no em posiciono, però dius, ja, o paren els anuncis o anem a votar, perquè és que no es pot apuntar la tabarra de que vagis, de que votis per correu i com s'ha de fer, perquè és que és, sobretot, en fi, el que és a la televisió, és, en fi, és que no es pot aguantar.
L'OMS acaba de publicar ara al desembre un informe tècnic de recomanacions adreçat a governs perquè indica què s'ha de fer per poder celebrar eleccions durant la pandèmia minimitzant els riscos. Vull dir que hi ha...
Vull dir que s'ho poden llegir.
Vull dir que hi ha maneres de fer-ho. Aquí en el tema de si s'han de fer eleccions...
Per tant, tu estaries... creus que hi ha condicions per fer les eleccions?
A veure, jo crec que aquí hi ha diferents debats. Com deies, cadascú diu una cosa...
Sí, per això...
S'ha de plantejar... S'han de disseccionar els arguments per entendre, perquè els oients es puguin formar una opinió. Hi ha una part d'arguments que són de salut pública i uns diferents que són polítics. Els de salut pública, la pregunta clau és com provocarem més contagis? Com hi haurà més contagis? Celebrant eleccions el 14 de febrer o bé ajornant-les i mantenint una gestió de l'epidèmia basada en criteris amb tacticismes preelectorals, perquè les ajornaríem no sabem quant de temps. Aleshores...
El 30 de maig. Ara diuen que la següent data seria el 30 de maig.
Bé, hem vist les últimes setmanes, els últims mesos, què passa quan gestiones l'epidèmia renunciant a les motivacions sanitàries i prioritzant els criteris de tacticisme electoral. I és que es prenen les decisions com aquestes del 18 de desembre. O sigui, això no afavoreix en res el control de l'epidèmia. Aleshores, anem a veure...
Vinga, tira-te a la piscina.
Va, digue-li.
Vinga, que hi ha aigua.
Si mantenim les mesures actuals més enllà del 17 de gener, arribem al 14 de febrer amb baixada, amb descens de casos, tot i que hi haurà pressió sobre els hospitals de pacients perquè hi ha ingressos que van en increment i la pressió sobre les UCIs seguirà pujant fins a començaments de febrer, fins cap allà 5-10 de febrer fàcilment. Però vaja, es podrien donar les condicions per, seguint els criteris de l'OMS i fent les coses ben fetes, a minimitzar els riscos de contagis. De fet, l'OMS no diu en cap moment si s'han de suspendre o no s'han de suspendre eleccions. I per què no ho diu? Perquè els criteris de control de l'epidèmia són diferents segons els països. Per exemple, Estats Units. Estats Units ha estat molt permissiu amb la transmissió del virus. I van fer unes eleccions al novembre. I van anar, com van anar, però les van poder fer. Altres països, com els països asiàtics, han estat molt més restrictius pel que fa a la transmissió del virus. I potser seria coherent que allà fossin més restrictius a l'hora de fer eleccions. Aquí a Catalunya hem estat més a prop de la permissivitat d'Estats Units que no de les restriccions d'Àsia. Aleshores, per ser coherents des d'un punt de vista de salut, de com hem gestionat l'epidèmia, el fet que hi hagi que hi pugui haver contagis, alguns contagis, no és argument suficient per anul·lar eleccions. Contagis n'hi haurà segur, hi hagi eleccions o no, perquè si estem ara en uns 4.000 casos diaris nous, el virus no farà una parèntesi d'un dia en què no hi haurà cap contagi. O sigui, ha, si estem en 4.000 casos diaris, el dia d'eleccions també hi haurà contagis. S'han de fer les coses bé per minimitzar el risc de contagis. Això és l'argument sanitari. L'argument polític és diferent. Què és? Podries justificar que no hi hagi eleccions si ho tanques tot, i dintre d'aquest tot, una de les coses que tanques són les eleccions. Ara bé, si mantens diferents sectors oberts o semioberts, però no fas eleccions, què estàs dient? Quin és el missatge que transmets? Que és més important poder anar de compres o poder anar a determinats llocs o poder anar a fer unes birres amb els amics que anar a votar? És això? És més important anar de compres o anar a fer unes birres que anar a votar? Aquest és el valor que donem a la democràcia. És que ens hem descuidat del que va costar aconseguir la democràcia. Llavors hi ha aquests dos arguments, els sanitaris i els polítics, que els dos, amb el virus que tenim ara, amb la soca que tenim ara dominant, els dos conflueixen en què ha de ser possible controlar l'epidèmia, seguir-la controlant les properes setmanes per arribar al 14 de febrer prou bé per poder votar. I ho podem fer. L'únic que podria canviar això és que emergís un nou virus molt més transmissible i que no fóssim capaços de controlar-lo. Però si mantenim les mesures que tenim ara i les mantenim durant les properes setmanes, podem arribar al 14 de febrer amb una situació de control suficient de l'epidèmia de baixada.
Senyor Marcelí, sí, perdoni, és que dic que el senyor Marcelí, en aquest xat intern que tenim, que vaig dir que hauria de ser públic, està aquí aplaudint amb les orelles, i amb la goma, senyor Virgili.
Perquè estic aplaudint perquè s'està vacunant un munt de gent, ja, gràcies a Déu. Quan du menys, cada dia es vacuna molt de gent. Però, clar, jo només estic esperant a veure quin dia surt
algú client. Perdoni, què té a veure la vacunació amb les eleccions?
Amb les eleccions, res. A mi el que m'interessa, si tothom està vacunat...
És que veig que estava...
No sap de què està dient.
No, si tothom està vacunat, no. Jo estic dient que si
vostè
tothom està vacunat...
Vostè ha fet el comentari de ja era hora, bravo. I considerat que era hora, bravo, que es pogués anar a votar, com diu el Josep Corbella. Però veig que vostè està amb un altre...
No, ja era hora, bravo, era de les vacunacions. No, era la vacunació. Era les vacunacions.
Perdoni.
I ara hora, bravo, per les vacunacions.
Ah, val, perquè hi ha una persona de l'equip que han vacunat el seu pare.
El seu pare, que és una mica més jove que jo.
Val. Per tant, vostè estava en una conversa paral·lela.
Jo estava amb la conversa...
No amb el programa.
No. Jo estava amb la conversa de les vacunacions.
Estava atent a la que estava...
Estic molt atent al senyor Corbella.
Jo tinc una pregunta.
Sí, sí.
Jo no tinc cap pregunta. Jo només vull dir que si tothom estigués vacunat, no hi hauria problemes per fer eleccions.
I si s'hagués vacunat tothom,
hi hauria eleccions.
I amb aquest posicionament i aquest argument, si no hi hagués coronavirus, estaríem parlant ara, doncs, què li diria jo, de la salsitxa voladora.
La salsitxa voladora.
Aquest argument seu no té ni cap ni peus. Si tothom estigués vacunat, sí. Si no hi hagués coronavirus, doncs estaríem parlant de la NASA catalana, que avui ha estat un dels temes avui de la roda de premsa de la consellera Budó, la NASA catalana.
Això tampoc no ho sé. No estic al cas. No estic al cas d'això.
Bueno, jo sí que tinc una pregunta.
Bueno, endavant, Vicenç Martí, anem a preguntes interessants.
Les eleccions catalanes...
No, comentaris que no treuen de res. Digui,
senyor Martí. Les eleccions catalanes, a mi, si se fan o no, m'és igual, perquè el resultat quedarà exactament igual i manaran els que estan ara. Anem al tema. Les eleccions del Barça...
Això, perdoni, no ho tindria tan clar jo, eh?
Bueno, de moment, jo per les enquestes... Sí,
els que estan ara, ja li dic que no.
Bueno.
Com?
Més o menys. Independentistes quedarem igual. Què és el que a mi m'interessa? Anem al tema.
No ho dubto.
Les eleccions del Barcelona, vostè les faria exactament igual que les altres? O sigui, està exactament igual de partidari o no? Home, clar, és el que importa. Les altres a mi m'és igual.
Diria que importen menys les del Barça que les...
Perdoni? Ens juguem la temporada,
Jo crec que la solució és... avui, aquest matí, en parlaven, Cal Basté, i crec que la solució és, si tu ets soci del Barça i vols anar a votar, amb el carnet del Barça fas un... això que ens diu un permís d'auto...
D'autoresponsabilitat.
I vas a votar i tornes. I ja està. I no li veig jo... No? No sé, les entres
que tinc. No ho sé, no hi ha rumiat. Sí que et puc dir que això crec que és el 24 o 25 de gener.
Sí, sí, això ho tenim més a prop.
Aleshores estarem en un punt en què tindrem gairebé 6.000 casos diaris, o estarem per allà, nous casos diaris, per tant estarem molt amunt i estarem començant a baixar, de si tot va bé, de l'epidèmia. No és una... Anem a veure... No és un context que sigui propici per fer conductes de risc. Aleshores, s'haurien de fer, si es fan, minimitzant al màxim el risc de contagis.
O sigui, estàs dient que aquestes, així com les eleccions catalanes, les veus factibles, les del Barça les veus amb més risc.
És que em sembla que no és comparable la importància que té per la...
Bueno, per Vicenç Martí és a l'inversa.
Perdoni, és més important, el Barça és Catalunya, i ara no podem fitxar, que estem sequestrats,
Que les eleccions d'una entitat, per molt important que sigui...
Bueno, però si Catalunya, si tot quedarà igual.
Bueno, no sé, veurem si quedarà igual. Bueno, per tant, el posicionament de Josep Corbella està clar. Les catalanes sí, les del Barça...
Interrogant.
Amb molt més risc.
De tota manera, les del Barça... Veure, aquest document de l'OMS, per exemple, aquest document de l'OMS, que està adreçat a governs, té més de 30 recomanacions que van des de... a facilitar el vot per correu, per exemple, fins a ampliar els horaris de votació per evitar aglomeracions, fins a permetre que les poblacions vulnerables votin en un horari diferenciat, que també segur que hi ha membres de poblacions vulnerables entre els socis del Barça, de manera que si es complissin aquestes mesures de prevenció, es dona unes indicacions de com fer eleccions minimitzant els riscos.
De les vacunes en vàrem parlar ahir, ha arribat avui, és notícia, perquè ha arribat ja la Moderna, i suposo que es començarà ja doncs, a posar el ritme de les vacunes a Catalunya, tot i que va començar malament, ara estem a un bon ritme, no? Pel que tinc entès, a Comunitat de Madrid, molt bé no van.
El teu col·lega Marc Serra em va posar en un...
Sí.
Va aconseguir que em fotessin a parir per xarxes socials per haver intentat explicar la lògica de la vacunació i per què havia començat a poc, i m'alegro que una setmana després s'estigui agafant un bon ritme de creuer.
Bueno, però, senyor Corbella, que jo era al davant, recordi que vam apretar i després de la conversa es va començar a posar tot en marxa.
Sí, ara
alguna serà, cosa vam fer.
Sí, ara serà
perdoni,
escolti'm. Crec, senyor Marcelí, que ens estàs sobrevalorant a tots plegats.
Sí, exacte.
No, vam apretar el que havíem d'apretar.
Bueno, van apretar, però dic que això, que està en marxa, que ja ho tenim. Ja ho tenim.
Aquesta també és de dos?
Que ho tenim en bon ritme. Aquesta també és la mateixa, no?
No, és d'RNA Messenger, és molt semblant a la de Pfizer, també és de dues dosis, sí.
Senyor Corbella,
digui'm.
Parlem de les famoses soques. Ahir en parlàvem amb una doctora del CSIC, soques del Regne Unit, de Sud-àfrica, ara sí, una detectada al Japó, procedent del Brasil. La pregunta és, a veure, ahir la doctora amb la que vàrem parlar ens deia que no... La Sònia Zúñiga, doctora del CSIC, ens deia que no hi ha, diguéssim, no està demostrat que sigui més contagiosa la soca britànica, tot i que tothom la dona per fet de que sí. Ella deia que no hi havia confirmació. En sabem alguna cosa més de la soca britànica i de la resta de soques, o no en sabem, o no sabem massa cosa més?
A veure, hi ha indicis que tots apunten en la mateixa direcció. Si veus la prova definitiva, no la tenim. Ara bé, hi ha dos tipus d'indicis. Un són epidemiològics, que és que al Regne Unit aquesta soca s'ha expandit molt ràpidament en un context... la tardor s'ha expandit molt ràpidament i el dubte inicial era aquesta expansió ràpida es deu que aquesta soca sigui més contagiosa o es deu a algun factor local d'interacció social específic del sud-est del Regne Unit? Hi havia la hipòtesi que podia ser més contagiosa, però hi havia aquest dubte. Però també estem veient ara que hi ha una ràpida expansió d'aquesta soca al comtat de San Diego, a Califòrnia, a Dinamarca, a Irlanda, a altres llocs. Aleshores, si passa a diferents llocs, ja no ho pots atribuir a un factor local del Regne Unit. Per tant, deu ser un factor biològic de la soca del virus. Per tant, possiblement, hi ha uns arguments epidemiològics per sospitar que, efectivament, sí que és més contagiosa. No sabem en quina mesura. Hi ha unes estimacions preliminars que són entorn a un 50% fins a un 70% més contagiosa. L'estimació no és... Hi ha encara un gran marge d'incertesa, però els indicis apunten a que sí que ho és.
I quan després... parlem, disculpa, de més contagiosa, de què estem parlant? És a dir, perquè ho entenguin els oients, o perquè ho entengui jo, és a dir, ara ja prenem unes mesures. Això què vol dir? Que les mesures que prenem amb aquesta soca encara són més... Encara són, o sigui, tenen menys... eviten menys contraure el virus?
Vol dir que amb les mateixes mesures no en tens prou per contenir-lo amb la mateixa intensitat. Bàsicament, quan diuen un 50% més contagiós... i insistim, és una hipòtesi a hores d'ara, això vol dir, si amb la soca anterior tens 100 contagis, amb aquesta en tindries 150. Això vol dir que si vols contenir el virus amb una R, el nombre de reproducció, de 0,9, les mesures que et feien falta fins ara per estar per sota de 1, ara no en tindràs prou per estar per sota de 1, perquè et saltarà per sobre de 1. Per tant, et faran falta mesures més restrictives. Aleshores, aquest, et deia, era l'argument fins ara epidemiològic. Mm-hmm. Després n'hi ha un que és biològic, que és el següent. Bé, n'hi ha dos de biològics. Un és, aquesta soca té una mutació a la proteïna S del virus, que aquesta proteïna és la que el virus utilitza per infectar les cèl·lules humanes, que la fa més eficient per infectar les cèl·lules humanes. I també s'ha vist que les persones que tenen aquesta soca tenen més quantitat de virus i produeixen més quantitat de virus a la faringe, a les cèl·lules de la faringe. Això què vol dir? I estem, insisteixo, en un terreny molt hipotètic encara, amb moltes incerteses. Vol dir que es faria falta menys quantitat de virus per infectar-te, perquè un cop t'infecta fabriques més virus, i que, com que en fabriques més, n'expulses més, i per tant infectes més altres persones. Aquest és l'escenari que sembla estar emergint. Estem encara als inicis d'aquesta nova soca, no sabem com evolucionarà, hi ha molts punts, molts interrogants per respondre, però les dades preliminars que tenim són inquietants.
Salvador Massip, l'investigador, el doctor Massip, el dissabte al Fax, va alertar que a Gran Bretanya ara mateix la situació és dramàtica. Els hospitals estan pràcticament... ens explicava que cada cop és més difícil trobar llits, que en fi, que la situació està desbordada, que, que el volum de contagis és imparable. I va alertar, Salvador Massip, perquè en fi, m'ha cridat molt l'atenció, que el que estava fent Catalunya, perquè ell parlava en aquest cas de Catalunya, suposo que també de retruc d'Espanya, és que tornàvem a cometre el mateix error que vàrem cometre quan teníem el començament de la pandèmia a Itàlia, a la Lombardia. I era ella que estàvem en les mateixes, que estàvem badant pensant que la soca, en aquest cas britànica, estava a Gran Bretanya, que estava lluny, i ell va dir que Europa és, diguéssim, està connectada, és a dir, que està un país està tocat a l'altre, i que molta alerta amb aquesta variant de soca, perquè el que estava passant a Gran Bretanya era dramàtic, i també va posar d'exemple Alemanya, que estava en aquesta mateixa línia, i va alertar de que s'havien de prendre moltes mesures i que s'havia d'estar molt atent al que podia passar en unes properes dates a Catalunya.
La situació, efectivament, s'assembla molt al que vam viure fa un any. Fa un any vam tenir unes setmanes en què vam minimitzar el risc. Tots ho vam fer. Aleshores, en el moment actual, la situació és molt equivalent, en el sentit que tenim una gran incertesa i tenim un dilema, que és: ens esperem estar segurs que això realment, aquesta amenaça, és tan seriosa com sembla, o actuem de manera preventiva? Vista l'experiència del 2020, ja sabem que si haguéssim actuat abans de manera preventiva, abans de tenir les respostes, els danys haurien estat molt inferiors. Per tant, seria millor actuar de manera preventiva. I escolta, i si després resulta que no és tan terrible com ens temíem, doncs no passarà res, perquè aquestes actuacions preventives també ens ajudaran a transmetre, a frenar les soques que s'estan transmetent ara. Però seria millor extremar les precaucions vista la magnitud de l'amenaça.
És que si tirem un any enrere, jo recordo que la pel·lícula, si fa no fa, s'assembla molt. Això passava a la Lombardia, aquí no havia casos. De cop i volta, un bon dia, va ser notícia a tots els informatius, el primer cas... a Catalunya, que va ingressar a l'Hospital Clínic, en un primer cas, de cop i volta va sortir, com es tractava això com una manera excepcional, un segon cas, no tenia, diguéssim, eren símptomes lleus, era una cosa com excepcional, tres casos, quatre casos, de cop i volta es va això anar multiplicant, i tinc la sensació que la pel·lícula es pot repetir, no? Perquè estem veient que això passa a la Gran Bretanya, ara ja hem situat, vam situar fa pocs dies, es va reconèixer un primer cas, ara ja avui Bonaventura Clotet ja parlava de dos casos, no? I és com una mica la pel·lícula, tornem a estar les mateixes, no? I quan Salvador Massip està alertant des de Gran Bretanya, dic, compte que això passarà també a Espanya.
A Espanya, ahir el doctor Simón va reconèixer que hi ha més de 70 casos identificats. Si n'hi ha més de 70 casos identificats, n'hi ha probablement alguns milers, o com a mínim bastants centenars, que encara no s'han trobat, perquè la manera de trobar aquesta soca no n'hi ha prou amb una PCR normal o amb un test d'antígens. Has de fer una anàlisi genòmica que és bastant sofisticada i que es fa en molt poques de les mostres positives. Per tant, si n'has trobat 70, segurament n'hi ha molts més. I si n'hi ha molts més, vol dir que segurament ja tenim transmissió comunitària a diferents llocs d'Espanya. I com que el creixement que tenen els virus quan comencen és exponencial, el creixement exponencial comença molt a poc, perquè, per exemple, l'exemple típic del creixement exponencial és la història del joc d'escacs, no? Aquell primer gra de blat que es va posar a la primera casella, la segona casella, dos grans de blat, saps la història, no? És que em fiques amb una cara.
No el sé, per això, miro amb aquesta cara d'ignorant que tinc, per això em dedico jo, perquè sempre aprenc coses. Mira, avui explicaré a casa la història del blat de gra.
Hi ha una llegenda de la Índia...
Del gra de blat, perdoneu.
De la Índia, que és que hi havia un rei que s'avorria i llavors un savi va inventar un joc que va ser el joc dels escacs. I el rei li va encantar aquest joc. I va dir, què vols que et pagui? I el savi va dir, mira, simplement, en aquest joc hi ha... Són 64 casells, és un tauler de 8x8, no? I va dir, mira, per la primera casella un gra de blat. Per la segona casella el doble, 2. Per la tercera casella el doble, 4. Per la quarta, 8. Així, simplement, només això, només vull això. I el rei va dir, sí, perfecte, no és problema. I quan se'n va adonar, va resultar que no hi havia suficient blat al món per pagar el seu deute. Perquè quan arribes a la 64, a la casella 64 és 2 a la potència 64. I no hi havia prou blat al món per pagar. Aleshores, el creixement exponencial comença molt a poc, 1, 2, 4, sembla poca cosa, però... quan es dispara, puja molt de pressa i passes a 8, 16, 64, etc. No? Aquesta és la història. Aleshores, ara estem...
Com así, ves que si ves las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? O sea, que no tienen...
Sí, que podria ser que aquesta variant s'extengués de manera molt, molt ràpida les properes setmanes. Si el que ha passat al Regne Unit és un model del que pot passar aquí, d'aquí uns 2 mesos aquesta variant podria ser dominant a Espanya i a Catalunya. A Dinamarca han fet una modelització informàtica que també dona 2 mesos. Això vol dir que a començaments de març aquesta variant, si es confirmen les sospites, podria ser la dominant aquí.
Josep Corbella, una vegada més, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
He après la història del creador de l'escacs. M'ha agradat. Moltíssimes gràcies, repeteixo.
A vosaltres.
El periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Amb ell farem 2 minuts de pausa, estirem les cames i d'aquí uns moments parlarem amb Xavier Sala i Martín. Fins ara mateix.
Versió RAC 1.